Tot això l'endemà del segon ral·li de l'alcalde. Alcalde, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Què tal ahir?
Molt bé, molt bé. Més a més, vam tenir un dia preciós, pràcticament un dia primaveral, i la veritat és que Sitges es va omplir de gent i respirava molt bon humor i positivisme, que això és una de les coses més importants. I si els esdeveniments que fem a Sitges doncs, hi contribueixen, doncs encara més.
L'Ajuntament es planteja en algun moment que l'Agència de Turisme agafi les regnes d'esdeveniments fins ara portats pel Foment del Turisme?
Bé, Foment és una entitat que existeix i, per tant, té voluntat de ser. I mentre això sigui així, doncs, ella és la gestora de les seves activitats que en el seu dia va fundar, va crear i que, per tant, a dia d'avui continua gestionant. Per tant, això és un debat que crec que s'ha de portar en el si propi de Foment de Turisme.
I és un debat que ha sortit en algun moment o és una consideració, sí, o és una reflexió que s'ha posat sobre la taula en algun moment?
Jo crec que al llarg de la història i sobretot des de que existeixen figures que s'han responsabilitat de la promoció turística de Sitges quan no ho feien les administracions, no? Per això va néixer en el seu dia doncs, la Societat d'Atracció de Forasters, Foment de Sitges, que després va derivar en Foment de Turisme. Doncs, però a partir de quan existeixen regidories de turisme o existeix el Patronat Municipal de Turisme o, a dia d'avui, l'Agència de Turisme de Sitges, doncs realment el paper de Foment es fa difícil de concebre perquè hi ha qui responsabilitza de la promoció turística, no? Per tant, bé, jo crec que en aquests últims anys és un paper que s'ha anat parlant, però, insisteixo, això és societat civil, és una entitat privada de la societat civil i és ella la que ha de fer aquesta reflexió. Jo crec que aquí l'administració no hi ha d'interferir, si no va més enllà de que realment afecti a l'esdeveniment, en tant que l'esdeveniment és marca també del municipi.
O sigui, més enllà del que ara suposaria la subvenció anual al Foment del Turisme, l'Ajuntament creu que a hores d'ara, si el Foment està en condicions de poder continuar desenvolupant la seva feina,
cosa que fins a dia d'avui és així, per tant no hem de dir res més.
La setmana passada presentàveu el seguit d'actuacions que l'Agència de Turisme de Sitges pensa posar en marxa de cara a aquest 2013, prioritzant-les fonamentalment en base a la capacitat econòmica que tingui l'Ajuntament de poder-ne posar en marxa algunes o un altres. Fins a quin punt això és un desideràtum o no, tal com estan les coses?
Bé, és una peça fonamental, és a dir, qualsevol actuació municipal, sigui en l'àmbit que sigui, depèn lògicament de la disponibilitat pressupostària. El que passa que en l'àmbit del turisme aquí hi ha un fet o una realitat que es constata, no? Que és la fortalesa del sector privat i l'iniciativa del sector privat. I per tant, conjuntament doncs, amb hostaleria, amb restauració, amb comerç, amb l'oci nocturn, amb tots els serveis que es giren al voltant de la infraestructura de la indústria turística, doncs és on hem determinat aquest pla d'accions. I, per tant, hi ha coses que se'n responsabilitzem únicament l'administració, l'Ajuntament, hi ha coses que fa únicament el sector privat i hi ha coses que les fem conjuntes. Per tant, aquí tenim un element més que és positiu i que hauríem d'intentar fer-lo créixer. Jo el que demanava quan vam presentar el pla d'accions a tot el conjunt del sector privat i als mitjans de comunicació era bàsicament que tothom se'l fes seu i que el féssim créixer i que siguéssim proactius perquè les activitats es poguessin desenvolupar, no? Per tant, depèn de la disponibilitat pressupostària, però també depèn molt de la iniciativa de la implicació del sector privat.
Quan veu una Fitur, què veu veure?
Què vam veure? Vam constatar realment doncs, que en comparació amb altres països, el nostre país viu serioses dificultats i això es manifesta des del punt de vista més estètic o de posada en escena amb com és un estant, fins amb els recursos que es poden invertir en promoció turística. No? Però en el conjunt del país, doncs, Sitges continua siguent doncs, una marca que es belluga, una marca que treballa, que és forta, i en el conjunt internacional doncs, és una marca que continua siguent coneguda, està molt ben posicionada, però que no podem afluixar. Que, per tant, hi ha destinacions que competeixen directament amb la nostra i que, per tant, hem d'apretar i no podem afluixar en cap moment. No? És difícil, però hem de buscar aliances, hem de buscar sinergies amb les altres administracions, cosa que hem fet, per exemple, amb la Diputació de Barcelona, posant-nos sota el paraigües de l'aixopluc de Costa de Barcelona, d'aquesta marca, això ens possibilitarà anar a mercats que fins ara doncs, era difícil que hi poguéssim anar, no? Com serien doncs, mercats emergents de possibles turistes, com serien doncs, a Brasil, com serien Rússia, Xina, etc. No? Per tant, això no ho podem fer sols a dia d'avui. Per tant, posar-nos a aliar-nos amb altres administracions doncs, és el que hem d'aconseguir. No? I el mateix amb el sector privat que deia abans. És fonamental per poder tenir presència.
Veu anar a Madrid i veu aprofitar per anar al Ministeri?
Vam aprofitar el viatge doncs, també per treballar un dels aspectes que també a nivell turístic ens afecta moltíssim, que és la façana marítima, però sobretot també a nivell mediambiental i a nivell de desenvolupament de qualsevol tipus d'activitats. No? Ens vam entrevistar doncs, amb els responsables del Partit Popular en tant que partit del govern espanyol, per comunicar-los quina era la nostra intenció, quina és la nostra reivindicació respecte a la façana marítima de Sitges i en concret en el poblat d'Aigüedols i tots aquells altres aspectes que pengen de la façana marítima que poden ser inclosos doncs, en la llei de costes que en aquest moment s'està tramitant.
Anem per parts, perquè com que han passat molts anys,
sí.
El Ministeri encara, vaja, hem de suposar que deuen recordar alguna cosa de Sitges, o quan ve algú de Sitges deuen dir Sitges.
Jo recordo la primera visita que vaig fer al Ministeri pocs mesos després d'assumir l'alcaldia, quan vam arribar al Ministeri, tenien uns dossiers preparats sobre Sitges, i a banda del director general, que el van canviant, no? O en aquest cas, l'última vegada, doncs, el ponent de la llei de costes, que aquests van canviant. Mm-hmm. La resta de funcionaris de l'Estat coneixen perfectament Sitges, quina és la problemàtica, i tenen tota la documentació que la deuen ensenyar cada vegada que hi va un alcalde. I per tant, en aquest sentit, recordo que anàvem traient temes, no? Cala Morisca, Terramar, les Enquines, el passeig de les botigues, ho coneixien tot, Una altra cosa és que avancin els temes, perquè tractar-te bé, a Madrid et tracta molt bé, una altra cosa és després que els temes avancin.
O sigui, us veu sentir ben tractat,
molt ben tractats,
i amb un, vaja, o veu percebre un coneixement evident del Ministeri sobre la situació de Sitges, que és, va, si fa o no fa la mateixa que fa uns quants anys enrere, perquè aquest és un projecte que s'arrossega, o diguem-ne, quelcom que s'arrossega des de fa molts anys en espera d'una solució definitiva.
Més enllà de l'impuls polític que pugui tenir un projecte o altre, els alts funcionaris de l'Estat d'aquest àmbit continuen mantenint el que sempre ens han dit o ens han dit en els últims 20 anys, que és que qualsevol projecte que de regeneració, d'estabilització de la sorra de les platges passa pel retall del passeig marítim. Passa per això. És
una altra vegada, no s'havia quedat més o menys d'acord en que després que Sitges hagués presentat aquella mena de projecte alternatiu, etc.
Els projectes alternatius es poden treballar i nosaltres vam insistir en fer proves pilot i en aquesta via ens van dir que s'ho estudiarien i que ho mirarien, però ells continuen mantenint que tota la zona del pícnic, del Kansas, del club de mar, el club natació, és terreny guanyat al mar i, de fet, només cal aixecar una mica la mirada i veure molts planos que realment és, si seguim la línia de la badia, si es pot dir la mica de badia que fa Sitges, realment això és un terreny posat sobre la sorra.
Perquè
per tant, ells continuen mantenint que allà allò doncs, s'hauria d'en retirar per guanyar platja. No?
D'alguna manera, perquè tothom ens entengui, ells creuen encara bona aquella solució que es va fer servir del queixal a la zona de la prèvia a l'arribada al monument al doctor Benaprés?
D'això no en parlen. De fer queixalades no en parlen, però sí d'en retirar el passeig, és a dir, el terreny guanyat diguem sobre la sorra,
sí.
Que això es veu, vull dir, es palpa, no? Amb una imatge aèria de Sitges, doncs ells continuen mantenint que allò hauria d'anar, i de fet, no ens enganyem, hi ha sentències del Suprem doncs, que van en aquesta via de l'enderroc, no? Que passa doncs, que sortosament doncs, no s'executen, però van en aquesta via, i això és així. Ara, no obstant això, sapiguem que ells pensen això i que nosaltres pensem diferent, anem treballant la línia de poder fer proves pilot, de desviar els espigons, de fer espigons submergits, i això és el que nosaltres vam reivindicar en tot moment.
Tot i que dona aquella certa sensació que després de tots aquests anys en què Sitges ha fet valer una postura, diguem-ne, més sostenible de poder estabilitzar la façana marítima, el Ministeri està en la postura inicial que havia gairebé mostrat en el seu dia.
El Ministeri està en la postura inicial des d'aquest punt de vista físic. Però el Ministeri també és conscient i ens ho diu que realment és un terreny, un espai consolidat, que és un espai de convivència ciutadana, d'activitats ciutadanes, d'establiments de restauració, d'establiments de serveis i de clubs socials i esportius, i ho reconeix. I ho reconeix i ho constata, també.
Entre altres coses, però, perquè la nova llei de costes ajudarà que precisament hi hagi una estabilització d'aquests equipaments sense que hi hagi tant risc legal. No?
Per tant, per aquesta via, com que és conscient que a nivell físic, a nivell geogràfic o a nivell mediambiental, doncs es constata aquesta situació de terreny guanyat sobre la sorra, per altra banda, reconeixent la realitat social, esportiva, ciutadana, d'aquests establiments i de totes les activitats que es fan a la zona del passeig enrajolat, per dir-ho d'una manera, des del pícnic fins al xiringuito, o fins sota la punta, doncs realment la llei de costes va en la via de poder doncs, donar cobertura legal a aquests establiments i a aquesta zona perquè pugui tenir continuïtat la seva activitat. Però això hem d'esperar que s'acabi la llei, que acabi tot el procés de parlamentari de la llei. Però nosaltres, si més no, vam ser allà per reivindicar-ho, per demanar-ho, i per la vegada, sobretot, perquè la línia, aquesta línia marítima terrestre tan capritxosa que va entrant i sortint, que fins i tot passa pel mig de la punta, passa pel mig del temple parroquial, doncs en la zona d'Aigua Dols es pugui doncs, moure perquè el poblat de Mariner d'Aigua Dols sigui zona urbana i no depenent del domini públic.
Aquesta és una proposta també que va començar-se a moure durant la passada legislatura i el Ministeri la veu més o menys plausible?
Ho veu, si més no, assumible, però no ens van prometre res, perquè la llei de costes contempla unes excepcions sobre la zona de domini públic, és a dir, la línia famosa, i en el cas de Catalunya em penso que és a Empúria Brava, i no sé si alguna altra zona de Platja d'Aro, no estic segur, i per tant han fet 10 excepcions en tot l'estat.
I no en volen fer, o vaja, o no
en plantegen... Què ha passat? Que a partir d'aquí molts municipis han anat a veure el Ministeri. Jo també ho vull, entre ells Sitges. Llavors, clar, diuen que no poden obrir, lògicament, acceptar totes les excepcions. Totes les excepcions, perquè si no desmunten la llei, vull dir, seria un altre tipus de llei. No obstant això, van entendre els arguments que vam explicar des de Sitges, els van trobar justificats i coherents i ens van dir que substituirien. I ara diguem que la decisió és estrictament política. És política.
Té termini la decisió?
El tràmit parlamentari de la llei.
Més que res per aquells que encara habiten apartaments a Aigua Dols i que tenien aquella daga de dir bé finalitza la concessió.
La concessió i... s'acaba l'any 22. Per tant, saben que això és així, a no ser que la llei reculli una altra cosa que modifiqui l'anterior.
D'acord.
Per tant, estem a l'espera i nosaltres també, evidentment, políticament, perquè això ho vam fer a través dels dos grups parlamentaris, de Convergència i Unió i del Partit Popular, que governen a l'Ajuntament de Sitges, i el Partit Popular, lògicament, governa el govern espanyol, Espanya, i el grup parlamentari de Convergència i Unió al Congrés, doncs ho vam bellugar doncs, perquè continuïn treballant-ho per aconseguir-ho. Això es va bellugar, per cert, a l'anterior legislatura amb un consens ampli polític i amb un consens ciutadà. I, per tant, això és el que hem de mantenir, que malgrat hi hagin canvis de legislatures, canvis de governs, canvis d'alcalde, allò que s'ha consensuat es pugui continuar treballant, sobretot si és d'aquest llarg recorregut.
Serà més fàcil això que estabilitzar les platges, no?
Jo crec que sí. De fet, els hi vam expressar així.
Que vaja, més econòmic sí que ho és.
Moure la línia és moure un dibuix. És agafar el rotring i bellugar-la, no? Perdoneu-me l'expressió,
no. No.
Però i l'altre suposa inversió de diners, de molts diners.
En cap moment ningú ha plantejat, i tornem a les platges, mal que sigui per un instant, en una aportació de sorra, ningú ja en parla d'això?
No ens ho van comentar en cap moment. Entre altres coses, pensem una cosa...
Que tampoc hi hauria diners
per fer-ho. Tampoc hi ha diners per fer-ho. Tampoc és car, bellugar una draga i fer traspassos d'aquest tipus és car i no ens en van parlar, A més, teníem també una altra preocupació, que és que tota la façana marítima de Sitges i, evidentment, també de la resta de l'Estat, hi ha moltes concessions, i entre elles els ports esportius. Si els ports esportius no saben, per exemple, doncs, que la seva concessió es renovarà, i saben que s'acabarà doncs, l'any 22 o l'any que pertoqui, probablement invertirà poc en millores, sapiguent que la seva concessió ja va diguem, cap al final. No? Per tant, també és molt interessant que es puguin renovar aquest tipus de concessions perquè aquests projectes, aquestes instal·lacions, tinguin continuïtat i millorin les instal·lacions. I, per tant, es posin al dia, innovin i actualitzin, en definitiva, tots els establiments i la infraestructura que hi ha.
Anem per temes de més actualitat. L'interessa a l'Ajuntament la posada en marxa de la Universitat de les Arts? Hem de suposar per la projecció de l'activitat cultural de Sitges, per un cert moviment econòmic i també perquè d'alguna manera la universitat pugui pagar alguna hipoteca que altra?
Jo diria que és una unió de totes les coses. Des del punt de vista més social, ens interessa que Sitges sigui seu universitària. Sitges en el seu dia doncs, havíem tingut doncs, universitats que havien estat instal·lades, no? La Menéndez Pelayo en el seu dia, després vam estar doncs, també seu d'hostaleria i turisme, bé, i sempre hem aplaudit que Sitges pogués tenir doncs, estudis universitaris, sempre lligats a aquesta idiosincràsia, a aquesta manera de ser que és a la nostra població i que ens fa diferents, doncs, per exemple, a Vilanova, que té la Politécnica, i que és molt propi pel perfil econòmic, socioeconòmic que té Vilanova i la Geltrú. No? Per Per tant, que tinguem un centre universitari amb arts escèniques és molt positiu. Lògicament, a darrere de tota aquesta operació, doncs també a l'Ajuntament també li va bé, doncs perquè lògicament el llogar, doncs el centre de disseny, doncs això ens ajudarà, doncs en aquests ingressos a sufragar doncs la hipoteca del centre, no?
En el seu dia que el lloguer fou,
evidentment, tota l'activitat que es pot arribar a generar a mesura que aquesta universitat comenci a funcionar i vagi creixent, serà molt bo per Sitges. Moviment d'alumnes, moviment de professors, totes les indústries auxiliars o serveis auxiliars que se'n puguin generar i que es puguin contractar en el territori és important, i això a més posiciona també en el món, ja hi som posicionats, però que també ens posicionem per una marca reconeguda a nivell universitari, a nivell d'ensenyament d'estudis superiors, vaja, això és més que positiu.
En el seu dia aquest preu de lloguer per metre quadrat al centre de disseny va ser motiu de controvèrsia política. Què li ha pogut oferir ara l'Ajuntament a l'escola, o què ha pogut oferir l'escola a l'Ajuntament per poder d'alguna manera justificar també des d'un punt de vista econòmic la viabilitat d'aquesta proposta?
Bé, bàsicament perquè el concepte que hem posat sobre la taula és diferent. És a dir, el govern socialista anterior, que no se'n va sortir amb aquest projecte, va ser realment perquè va posar sobre la taula un projecte molt gran, d'unes grans dimensions, que va fer fallida. Ni l'Ajuntament va poder assumir tot aquell projecte urbanístic que suposava el centre universitari, però sobretot Qualia, perquè anava lligat. I per tant, allò que vam dir molt quan érem oposició nosaltres, de que realment estàvem davant d'una reforma urbanística que era d'unes dimensions que el municipi no podia assumir i que realment es tirava endavant un projecte que darrere encara no hi havia acords ferms, que no hi havia assignatures plausibles de realment el que es volia fer, doncs això se'n va anar a Norris. I a més es va cansar molt els inversors que hi havia aleshores, perquè el propi govern socialista va tenir divisions internes en no posar-se d'acord amb els preus de la renda, etcètera, etcètera, que acabant fins i tot al punt de que en el moment de que anaven a decidir tirar endavant o no el centre universitari, van votar diferent. És a dir, l'alcalde i una regidora van votar a favor i la resta de regidors socialistes van votar en contra. I per tant, que això és un tema que més políticament encara s'arrossega avui en dia, perquè lògicament va generar unes divisions internes al PSC, doncs, que encara avui en dia doncs, estan vives, no? Però això va avortar el projecte, el va avortar totalment. Jo recordo que tenia aleshores, siguent oposició, converses amb els inversors i que em demanaven que intervinguéssim per intentar doncs, reconduir la situació. El que passa que, clar, els nostres vots en aquell moment no eren imprescindibles perquè això pogués passar. I així es va demostrar. Què va passar? Comença una nova legislatura, recuperem el projecte i el plantegem d'una manera diferent. No plantegem un gran edifici, sinó ens centrem únicament en el centre de disseny, els inversors canvien, nosaltres acompanyem el sector privat per cercar també nous inversors i sobretot per mantenir la flama del projecte, i així es fa. Parlem d'unes quantitats més petites i aquestes són les que són. Hem llogat el centre de disseny doncs, amb aquest acord, que vull dir també amb el suport de tots els grups municipals, cosa que a l'anterior legislatura no va passar, i ara hem de dir que l'acord polític de poder posar a disposició dels impulsors del centre universitari doncs el centre de disseny, hi ha hagut unanimitat política. Per què? Doncs perquè hem fet un contracte doncs assumible i que còmode per totes parts, que és doncs per 10 anys i que parteix de 200.000 euros anuals que es aniran incrementant fins a arribar als 250.000.
Perquè tothom també ens entengui, alcalde, aquests 200.000 euros serviran perquè l'Ajuntament pugui contribuir
amb aquests ingressos a pagar també la hipoteca del centre de disseny que s'ha de pagar.
En un termini més o menys que seria el que s'estableix en uns 10 anys,
exacte, sí,
si tot anés bé i sí, venen alumnes bé i la cosa funciona, etcètera, etcètera.
Ara el que ens interessa sobretot és que el centre universitari tenen la intenció, segons ens han comunicat aquest estiu, de començar a fer cursos monogràfics o començar a fer cursos d'aquests d'estiu, però comencin per aquí o comencin pel curs acadèmic, ens interessa que aquest setembre, octubre, aquesta tardor el centre arrenqui, primer petitet, evidentment aquest, ara tindrem pocs alumnes i es anirà creixent a mesura doncs, que la demanda vagi creixent i que es vagin implantant més graus i més màsters, per tant això és el que ens interessa, que això funcioni i que al voltant de tot això es generi moviment de tot tipus, cultural, artístic, econòmic, i que puguin venir doncs també altres inversions potser atretes per aquest posicionament al món universitari.
11:35. Heu llegit la resolució del fiscal sobre la investigació de la gestió de Jordi Baiget i Carmen Prat a l'entorn del Sitges Reference a partir de la sol·licitud que feu en el seu dia l'Ajuntament de Sitges perquè fos motiu d'estudi. Què us ha semblat?
Bé, del decret de la Fiscalia, que no és un decret curt, que és un decret llarg i realment doncs, l'hem hagut d'estudiar amb deteniment, se'n desprèn, jo diria, dues coses bàsiques. Una, no hi ha hagut delicte penal en tot aquest procés. Per tant, els administradors, els consellers, diguem, del Consell d'Administració per part de la societat municipal, que eren l'alcalde Jordi Baiget i la regidora Carmen Prat, doncs, en aquest sentit, doncs, diu el fiscal Clement que no han comès cap delicte i que no hi veu cap indici de delicte. I per altra banda, el que constata el fiscal és que realment hi ha hagut tot un seguit d'irregularitats en el procediment administratiu, doncs bé, que a partir d'aquí la porta queda oberta en l'àmbit contenciós administratiu. I a partir d'aquí, doncs bé, ara decidirem, mirarem, aviam doncs, si cal fer algun pas més o no. Però es constata realment que tota l'operació de creació del Sitges Reference doncs bé, va ser un embolic bastant gros, que va ser una operació d'enginyeria financera i d'estructures doncs, que realment doncs, van anar una mica doncs, en paral·lel, per no dir al marge, de tot el procediment administratiu. I en qualsevol cas, una cosa sí que es constata. Em sembla que el fiscal parla que l'operació, si més no, ha estat arriscada. Em sembla que ho diu en aquests termes, arriscada. Nosaltres penso que davant de tot el que ha passat i del que està passant, podem constatar que l'operació no és que hagi sigut arriscada, és que ha sigut ruïnosa per l'Ajuntament de Sitges. Ruïnosa. I per tant, ara estem en aquesta tessitura de que ens n'hem d'en sortir, que estem en ple trasllat, les dependències municipals estan marxant ja del Sitges Reference, que haurien d'haver-ho fet una mica abans del que ho estem fent, però bé, les coses a vegades són lentes perquè cal habilitar altres espais, altres dependències, cal connectar-les doncs, a tots els serveis de telecomunicacions, tot és una mica més lent, no? Però estem marxant i estem intentant trobar una solució pactada al concurs de creditors per també veure si podem tancar doncs, el concurs i facilitar doncs, que la societat es pugui dissoldre, liquidar-la i tancar aquest capítol que realment el poble de Sitges l'hauríem d'oblidar.
Vàries qüestions a partir d'aquí, una d'elles segurament una de les més fonamentals. En un moment la resolució també del fiscal fa referència a la creació de societats mixtes entre bé, ajuntaments, institucions públiques i privats i bé, tot i fer referència que és possible i que després tot podria ser qüestionable en certa mesura, fa referència al posicionament dels grups polítics en el seu moment a l'hora de la creació de la societat. Creieu d'alguna forma que va haver una part d'aquest procés en el qual diguem-ne, els representants polítics sitgetans hi van donar el seu vistiplau quan en algun moment potser haguessin hagut de ser més estrictes a l'hora de donar el vistiplau a la creació d'una societat d'aquest tipus?
Jo estic convençut d'això segon que dieu. És a dir, jo sempre m'he mantingut des del meu grup municipal que crear tot aquest conjunt d'estructures, societats mercantils amb capital plenament municipal o compartit o mixta amb societats privades externes no és la manera de portar i de gestionar un ajuntament. Es pot tenir alguna entitat...
Tot i que el fiscal digui que és legal, absolutament legal.
Malgrat això, i malgrat la legalitat, ho permetia, ho permet. No obstant això, penso que la proposta que està fent el govern espanyol respecte a la reforma de l'administració local
és no
contempla inicialment l'eliminació de totes aquestes estructures de societats i empreses al voltant, perquè l'administració no hem de crear empreses, l'administració hem de gestionar els serveis públics des de la pròpia administració. Podem crear unes certes estructures que facin falta per qüestions determinades, això ho puc entendre. De fet, nosaltres, com a Ajuntament de Sitges i com a govern de Sitges, actualment estem mantenint una empresa municipal diguem, dintre de l'estructura que és l'agència de turisme perquè hi veiem una manera de treballar que si més no és interessant i que ens pot resultar profitosa. Però fins i tot el govern d'Espanya en aquell moment es planteja tot això eliminar-ho. Per què? Perquè no podem fonamentar les estructures de l'administració en crear empreses. I això el govern socialista anterior hi tenia la mà trencada. En teníem sis d'empreses implicades amb capital 100% municipal o amb percentatge de participació municipal en l'anterior legislatura. Això no podia ser. No podia ser, perquè tot això va duplicar molt els processos en el sentit de costos de personal, costos de servei i, sobretot, va fer que els processos no fossin transparents i no tinguessin que estar plenament ajustats a tot el procediment administratiu de l'administració pública, que és el que ara tot això s'està qüestionant, no? Que realment es veu que no, potser algunes coses no es van fer bé. Per tant, jo em mantinc en el mateix. És a dir, jo ja creia aleshores que no era manera de procedir i continuo pensant que no. I per tant, nosaltres, com a govern de Sitges, el que estem fent a dia d'avui és totes aquelles societats estan en procés de liquidació i de dissolució, per deixar l'Ajuntament amb una estructura aprimada i, diguem, adequada als temps que vivim.
Creu l'alcalde que en algun moment, encara que fos d'una forma implícita, la posada en marxa d'aquest procés acusava implícitament Jordi Baiget?
Jo no voldria mai focalitzar...
Us ho pregunto per si, a partir de les declaracions que ens feia David García i de la nota de premsa del PSC a l'entorn de Ciara, l'alcalde de Sitges i el regidor Jorge Carretero haurien d'expressar d'una forma molt pública el resultat d'aquesta resolució de la Fiscalia. Ho ben entès que en el seu moment la posada en marxa d'aquest procés també fou informativament molt considerada en els mitjans.
Jo diria que de l'alcaldia de Sitges i del govern de Sitges mai ha sortit una acusació contra un anterior alcalde. Jo diria que mai ha estat així. Ara, lògicament, una cosa, quan s'inicia un procés d'aquests que va ser acordat pel Consell d'Administració de l'empresa, de portar doncs, les auditories que s'havien fet, procedimentals, etc., portar-les a Fiscalia perquè, donat que hi havia, doncs, es veien coses que no semblaven que no estaven ben fetes. I dic, doncs, bueno, l'Administració de Justícia qui prengui cartes i dirimeixi si realment hi ha indicis de delicte o no. En cap cas es va acusar a l'alcaldia anterior. El que sí que hi ha una cosa que no podem obviar, i és que hi havia dos administradors o dos consellers per part de l'administració municipal, que eren el senyor Baiget i la senyora Carmen Prat. I això no ho podíem obviar. Vull dir, no eren altres regidors o altres alcaldes, eren aquests dos, i per tant, lògicament, si amb algú doncs, havien d'investigar la seva gestió, doncs eren aquestes dues persones. Però jo diria que en cap moment hi ha hagut una paraula fora de lloc o acusatòria per part de l'alcaldia del govern de Sitges vés als administradors anteriors.
Dues qüestions més encara. La jutgessa dona de moment la raó a l'administrador concursal quan l'administrador diu que no podeu ser president del Consell d'Administració de Sitges, referència a la vegada alcalde. Creieu que l'Ajuntament podrà fer valer la seva posició?
Aquí hem de partir d'una qüestió, constatar una idea molt clara. És a dir, qui va posar al lloc de la presidència de Sitges Reference l'alcaldia, això va ser el govern socialista anterior. Això hem de deixar-ho clar. És a dir, no és que ara Miquel Forns tingui un conflicte d'interessos perquè vol estar als dos llocs, a l'alcaldia i a la presidència de Sitges Reference. No, això ens ho hem trobat. El govern anterior va decidir que l'alcalde de Sitges, en tant que president de la institució, seria el president de Sitges Reference. A partir d'aquí, què hem fet nosaltres? Hem intentat sempre mantenir doncs, que no hi ha cap conflicte d'interessos, sinó que quan l'alcalde fa d'alcalde, pren unes decisions determinades i quan és president de Sitges Reference, unes altres. La jutgessa no ho veu així, nosaltres, malgrat tot, recorrerem. Recorrerem perquè sempre hem mantingut que no hi ha conflicte d'interessos, inclús ha arribat al punt de que en determinades decisions que s'han pres, jo m'he abstingut precisament per això, per la meva doble condició.
I una més, aquells que escoltant la resolució a través de la ràdio, bé llegint-la, pensin, esclar, en el fons sí que hi ha un perjudicat.
El poble de Sitges. El poble de Sitges.
I aquells que poden pensar, bé, el poble aquí...
El poble aquí és, som tots.
Sí.
En aquesta operació, Sitges Reference es calcula que té un deute d'entre 11 i 12 milions d'euros.
Què en farem? I repetim el que alguns de vostès ens han dit que, a l'entorn de tot això i dient, doncs sí, en el fons sí que hi ha un perjudicat en això,
Sitges,
tal com estan les coses.
Sitges hi pot arribar a perdre la finca que hi va posar i podem arribar a perdre l'edifici que en va resultar tota aquesta operació. Jo per això m'atreveixo a dir que aquesta operació ha sigut ruïnosa. Per això, perquè qui hi perdrà, en definitiva, malgrat els procediments hagin sigut més o menys irregulars, malgrat no hi hagi delicte penal, malgrat una cosa o l'altra, les decisions que es prenguin, serà el poble de Sitges, qui haurà perdut bous i esquelles. I és així.
Us poden dir en la versió contrària que aguantant una miqueta Sitges tindria un edifici?
Posant més capital? Capitalitzant l'empresa? Que és el que vol el Partit Socialista? Posant 1 o 2 milions d'euros més per perdre'ls, potser? No ens arriscarem, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Ara on cal invertir és on realment fa falta. I són amb altre tipus de polítiques. Les que afecten directament amb el dia a dia de les persones. No amb operacions estranyes d'enginyeria financera.
Tres quarts de dotze. El 19 de març, si no tenim malentès, s'ha de reunir el Consell Executiu del Consorci del Patrimoni. La Diputació ha de posar sobre la taula, doncs, més o menys, el que sap o el que deixa de saber, que és bàsicament tot, perquè és la institució que empara l'obra de reforma de la reforma dels museus, tal i com estan les coses. Això va ser motiu d'una pregunta en el darrer ple per part de Ricard Vicente, que l'alcalde va contestar fins on en aquell moment o sabia o creia que havia de contestar, però en el Diari de Vilanova ha sortit, doncs, reflectit alguns aspectes, alguns fragments del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que l'alcalde deia que és no vinculant aquest dictamen, però no deixa de ser un dictamen d'una comissió jurídica, i anem per parts. L'obra està aturada, no està aturada, ni treballen 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20?
L'obra no està aturada. No està aturada. Malgrat algú diu que ha fet visites d'obra d'estanquis i ha parlat amb treballadors i no sé quines coses més, l'obra no està aturada. Lògicament, com que l'obra està enfilant la part final, hi ha menys treballadors i menys volum, diguem, de material, d'infraestructura, perquè el gros ja està fet. Pensem que ens trobem en una etapa, diguem, del desenvolupament de l'obra que enfila a la part més final, sobretot del Cau Ferrat, i per tant ara hi ha, doncs, menys moviment, però l'obra no està aturada.
És estrany, però, que hi hagi tan poca gent quan també el Maricel se sap que encara en té per un any llarg. Aleshores és probable, diguem-ne, que l'obra podria mantenir-se amb una certa intensitat de ritme.
Sí, però
no?
És que la part grossa està feta. La part grossa està feta.
A l'Omaricel també?
Sí, sí, sí.
Hi ha llicència?
La llicència, que també ha sigut un tema que s'ha parlat aquests últims dies, la llicència estava supeditada al permís que necessitàvem de Costes, de la Direcció General de Costes, perquè és una altra administració que també intervé en tot aquest procés, perquè la veritat és que tota la reforma dels museus ja hi ha hagut, diguem, diverses administracions que han intervingut, des de les mateixes que diguem, es fan responsables del pressupost de l'obra, fins a les que hi actuen, diguem d'ofici. I per tant estàvem pendents de que arribés això, i aquesta setmana hi haurà la llicència que pertoca.
Però per tant l'obra s'ha fet sense...
No, però no s'ha fet res al marge del que no es pogués fer, això vull insistir.
Preguntem.
És a dir, nosaltres no podíem com a Ajuntament otorgar aquesta llicència fins que arribés el corresponentment escrit permís de Costes. Ara ha arribat i, per tant, ara estem amb capacitat de poder emetre la nostra llicència.
Però és a dir, s'ha pogut fer tota l'obra que es feia sense,
correcte,
que, sí, sense que hi hagués la llicència?
Correcte, sí, sí, sí.
Ara no sé si qui ens escolti pensarà, escolti'm, sense llicència es pot fer l'obra.
Quan està supeditat aquest altre permís que necessitàvem, sí.
Sí, vull dir, exacte, així us ho diuen.
És a dir, no hem fet res, els juristes de la casa diuen que no hem fet res que no hem de fer.
No, us ho preguntem, sí, sí, sí. Per qui ens escolta i digui, escolti'm, sí, sí. Si estava pendent d'un paper i el paper no arribava, es podia fer l'obra, doncs es podia
entenc
fer l'obra.
Entenc, però això hauríem de preguntar a un jurista, però entenc que per les intervencions del tipus que s'havien de fer, doncs no hi havia cap problemàtica en aquest sentit.
D'acord, és a dir, des d'un punt de vista administratiu, des d'un punt de vista legal, no s'ha fet res que no es pogués fer amb la documentació tal com estava.
Més pensem una cosa, que l'administració actuant en aquest cas és la Diputació. És a dir, això ja no respon només als interessos que pugui tenir l'Ajuntament de Sitges, sinó que hi ha una altra administració que gestiona l'obra, que se n'encarrega, que és la responsable, i ha fet tots els passos que pertocaven. Vull dir, a més, hi ha tots els equips jurídics darrere, doncs que ja fa temps que això ho miren i ho remiren del dret i del revés, perquè en tot el procés aquest que s'ha complicat amb la reforma de la reforma, doncs encara més.
És paradoxal, però, que almenys la informació del Diari de Vilanova, que extreu paràgrafs d'aquest informe del punt de la Comissió Jurídica Assessora, sembla que la Comissió Jurídica Assessora avala més el procés inicial de la Diputació a l'entorn del procés de reforma dels museus que no de la reforma de la reforma dels museus. Sembla que l'avala més en la forma de funcionar o en la forma d'administrar-lo, aquest procés.
Bé, això és una cosa que haurà de determinar la Diputació a última hora. Vull dir, nosaltres, clar, quan vam tenir coneixement de que s'havia rebut aquest informe, insistim, no vinculant, i en el qual, doncs, bàsicament diu això, doncs, que el procediment, doncs, potser s'hauria d'haver fet d'una altra manera, bé, és la Diputació la que determinarà, doncs, de quina manera d'anar una cosa o una altra, o exactament quins passos són els que s'han de fer. Malgrat això, jo vull insistir que quan hem parlat molt amb la Diputació sobre aquest assumpte, la voluntat política continua sent, doncs, de quals continuar que l'obra es continuï desenvolupant en els terminis previstos, dins dels marges que hi puguin haver d'alteració per qüestions sobrevingudes, però que l'obra es desenvolupi amb normalitat.
No us crida, però, una mica l'atenció que després de tots aquests mesos de la reforma de la reforma algú pugui dir en veu alta, escolti'm, que això potser s'hauria d'haver licitat i no es va licitar?
Ja, però jo la meva pregunta és, doncs com és que els juristes de la Diputació ho van permetre?
És que és clar.
És que no...
Per això es pregunta que a vegades qui ens escolti pensarà que no era un lavabo ni una cuina, això.
Per això ho dic.
I ara resulta que s'hagués hagut de licitar i s'hagués hagut d'indemnitzar l'altra empresa.
Si l'administració actuant és la Diputació i tots els informes dels alts funcionaris, responsables, secretaris, interventors, qui correspongui de la Diputació, diuen endavant, això es fa d'aquesta manera, i es fa d'aquesta manera, doncs bé, doncs a mi també em costa una miqueta, no?, de dir, bueno, doncs ara l'informe diu que potser hauria d'haver sigut d'una altra manera. En qualsevol cas, insisteixo, no és vinculant, i la Diputació ja ha determinat què és el que fa i de què...
Fins on pugueu saber, alcalde, això ho va denunciar algú o ha vingut de propi ofici dins del mateix organisme de la Diputació?
No ens consta cap denúncia.
Cap denúncia.
No. Per tant, potser doncs, la pròpia Diputació va demanar, o algú de la Diputació...
O va obrir un procediment intern per poder estudiar tota aquesta qüestió.
De totes maneres, a mi no em consta, eh? No voldria dir una cosa per una altra.
Fins on
sé, no em consta. No em consta. Per tant, ara insisteixo, voluntat política, tant d'una administració com de l'altra, que les obres es continuïn desenvolupant amb el màxim doncs, de fluïdesa com estaven previstes, més enllà del que pugui venir sobrevingut, i doncs, com dèiem, inaugurar el cau aquest any i el Maricel de mar l'any que ve.
En el seu moment s'assenyalava que l'obra no costaria ni un euro més, perquè una cosa aniria per l'altra gairebé.
Sí.
Es pot dir així encara, això?
Bé, això és el que està fent els números la Diputació, però vull dir que això ja partim d'una situació que no és ben bé així, perquè quan vam assumir les responsabilitats de govern...
Ja hi havia una desviació.
Ja hi havia una desviació pressupostària que s'acostava als 2 milions d'euros.
Però en tot i això, aquesta comissió jurídica assessora diu que n'hi ha encara una desviació d'un milió i escaig d'euros més, no?
Bueno, doncs això és el que ara haurà de determinar la Diputació. Per tant, que els números no acabin siguent els que eren, és probable. Probable, si ens partim temps, belluguem amb aquests números, és probable que sigui així.
Trigarà una mica més encara això?
Potser trigarà una miqueta més, però hem de constatar que, insisteixo, que tenim la voluntat de que realment els nostres museus, que són una referència a moltíssimes coses, sobretot pel modernisme, pel noucentisme i també un referent i un actiu cultural, artístic en el nostre municipi, han d'obrir portes i han de tenir una reforma constatada i adaptada a les seves necessitats i sobretot que no alterés el patrimoni, que és el fons que ens preocupava a nosaltres. No? Per tant, vam ser conscients de que preníem una decisió important i difícil i complexa, que era reformar un projecte en ple desenvolupament, però el resultat és el que importa. El resultat és el que importa, malgrat el procés, com tots els altres processos que tenim sobre la taula en aquell moment l'Ajuntament de Sitges, com totes les càrregues que tenim, doncs és anar-se'n sortint, mica en mica, cada dia, passet a passet, trobem, veu una cosa sobrevinguda, veu una dificultat, anar-la solucionant i anar avançant.
Quedarà en cada pendent saber si el jutge diu alguna cosa sobre Can Rocamora i...
Sí, aquesta és una altra via, hi ha un contenciós posat i aquesta és una altra via, però aquí sí que la justícia és la que ha de decidir.
Preferiu veure-ho d'aquesta manera que no, suposo, obsessionar-vos massa per tot allò que pot passar.
És que no està a les nostres mans ara, això, perquè hi ha un contenciós posat i diguem que nosaltres no hi podem intervenir, no som qui l'ha posat. Per tant, això depèn de la plataforma, que és qui l'ha posat, si en el seu dia el vol retirar, i per tant, si no el retira, doncs seguirà el seu curs. I ja es pronunciarà la justícia, ja veurem.
I heu parlat més amb algú de la plataforma?
Sí, hem tingut alguna reunió més. El que passa que ara, com que les coses... Inclús, perdó, quan vam tenir coneixement doncs, del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, també en vam parlar amb la plataforma. També en vam parlar.
S'ho veien a venir?
Ells sí. Diuen que sí. Tenien els seus arguments de que creien que això és un escenari que podia passar. Bé, però és el que dic, nosaltres els polítics prenem decisions en base també als informes jurídics i per tant quan hi ha una decisió política i a darrere hi ha un informe jurídic que diu endavant, que diu per aquesta via és possible, les coses es poden fer i es fan bé i a més estan dintre del marc, doncs endavant. No?
En algun moment heu pensat en el que porteu de legislatura en allò, ai, per què no m'ho van dir això?
No, perquè jo, com a alcalde i com a president de la institució, tinc un secretari, un interventor, que són els que marquen la legalitat del dia a dia de les decisions polítiques, i per tant jo em refio molt primer de la seva professionalitat i del seu bon fer. Per tant, no m'ho plantejo, això. Però són escenaris que et vas trobant, no? A més, insisteixo, aquí hi ha moltes administracions al voltant de tot aquest projecte i possiblement, doncs, també puguin haver punts de vista diferents.
Avui us heu de trobar amb la Plataforma per uns Impostos i Serveis Justos. Quan tenim en aquesta taula Cristina Martínez, la portaveu de la plataforma, ens deia que, diguem-ne, qualsevol negociació futura passa ara per saber l'opinió o posicionament de l'equip de govern a l'entorn d'aquesta proposta de la rebaixa d'un 60%, dit així, de la taxa d'escombraries per compensar l'augment o rebuts de l'IBI que ve donat per aquest coeficient multiplicador que ve donat per la seva aprovació en el ple abans que els responsables del cadastre fessin una nova valoració, etcètera, etcètera, una història que vostès ja saben i que no repetirem per no inflar-los al cap que només és dilluns. Però en qualsevol cas, l'equip de govern té sobre la taula aquesta proposta de la Plataforma per uns Impostos i Serveis Justos i consideracions sobre aquesta proposta.
Bé, nosaltres ens continuem mantenint en el que sempre hem dit i el que sempre li hem plantejat a la plataforma, que és, si hem de parlar d'uns impostos i uns serveis justos, hem de parlar d'això. És a dir, quins són aquests impostos, és a dir, quins són aquests ingressos, via impostos, taxes, preus públics, el que sigui, i també, si volem anar una mica més enllà, via transferències de l'Estat, el que passa que és un àmbit que no hi podem entrar perquè són les que són i no hi tenim decisió, en aquest cas. I l'altre és els serveis justos, és a dir, en què ens gastem aquests ingressos, en quins serveis ens gastem aquests ingressos, aquests diners. I, per tant, aquest és el debat que posem sobre la taula. Si la plataforma avui, la proposta que farà, pel que ha anunciat, doncs és que una rebaixa del 60% a la taxa de brossa, això voldrà dir una disminució molt gran d'ingressos de més d'un milió d'euros.
1.200.000, si no recordo malament, ens
deia. Més d'un milió, no recordo la xifra exacta, més d'un milió d'euros a les arques municipals. Per tant, haurem de veure d'on reduïm perquè hi haurà menys ingressos, perquè el pressupost està molt ajustat. Per tant, hem de parlar de serveis. Hem de veure si directament el servei al qual es paga aquesta taxa, que és el servei de recollida de la brossa, o el servei de neteja, de l'àmbit de la mateixa empresa concessionària, TESP en aquest cas, com reduïm un milió? A Sitges realment, passant el que va passar al respecte de la via pública, la neteja, el manteniment de la via pública l'estiu passat, podem posar sobre la taula reduir un milió d'euros quan ens acostem a la temporada, quan ens acostem a l'estiu i quan hem pactat amb l'empresa un nou pla de servei, un nou pla de neteja? Podem fer plantejar aquesta reducció d'un milió menys o més d'un milió menys d'ingressos? Complicat, molt complicat. Per tant, hem de posar en el debat els serveis. Hem de veure de quina manera fem els serveis d'una altra manera, o els reduïm, o deixem de prestar alguns. I aquest és el debat que sempre hem mantingut nosaltres com a govern i el que avui mantindrem. No obstant això estaríem parlant per l'any 2013. Per l'any 2014 o el 2015, el govern de Sitges manté que la pressió fiscal disminuirà. El tipus de l'IBI serà a la baixa, com hem mantingut sempre, i doncs, potser algunes altres taxes o preus públics doncs, també puguin sofrir doncs, alguna disminució. En aquesta via, la setmana passada van començar les converses al voltant d'allò que se'n diu la fiscalitat progressiva, doncs, que en el ple municipal doncs, va haver el compromís de tots els grups polítics municipals seure, parlar-ne, estudiar de quina manera es podria aplicar, si és possible, per la infraestructura que tenim del propi ajuntament, la pròpia capacitat, diguem, de poder-ho fer.
Aquella doncs, proposta que us demanava insistència a la CUP. No?
Exacte, doncs la fiscalitat progressiva en determinades taxes o impostos. Vull dir, per tant, estem treballant aquestes dues vies. Però insisteixo, pel 2013, un pressupost que ja és molt ajustat, continuem mantenint el mateix que hem dit. Si disminuïm els ingressos, les despeses s'han de disminuir a la força perquè no podem generar més dèficit. No podem generar més dèficit. Legalment no ens és permès, tampoc. I per un tema de concepte, de principis ja. I per l'any 14 i 15 el govern està disposat a disminuir la pressió fiscal també en l'IBI, també tocant el tipus de l'IBI.
A partir de les declaracions que feu públiques al ministre Montoro a l'entorn d'aquesta llei de sostenibilitat de les hisendes locals, etc, etc, l'alcalde està per la limitació del sou dels càrrecs públics?
Jo aquí voldria dir una prèvia. Catalunya té competències exclusives amb administració local. Per tant, hem d'entendre que Catalunya tindrà, perquè de fet ja està gairebé a punt d'entrar en el Parlament i obrir el procés parlamentari, una llei pròpia sobre l'administració local, l'estructura que ha de tenir els ajuntaments, els consells comarcals...
I que això d'entrada seria una invasió competencial.
I també el finançament del món local. També hi és aquest aspecte. Dit això, i per tant, a mi em correspondria més valorar com a alcalde de Sitges i per tant alcalde del país de Catalunya quan surti la proposta catalana, puc valorar la proposta espanyola, que no seria d'aplicació a l'àmbit de Catalunya, entenent la interpretació estricta de l'Estatut d'Autonomia que diu que tenim exclusiva, que tenim competència exclusiva. Val? A partir d'aquí, jo sempre he defensat, sempre, quan era oposició i quan no era ni regidor ni alcalde, que els sous dels càrrecs electes havien d'estar regulats per algun tipus de normativa superior o dels ajuntaments, en funció del nombre d'habitants, de si és municipi turístic, de les responsabilitats, de la dedicació, etc, etc. Jo sempre ho he mantingut, això. Per tant, en aquest sentit, no ho trobo malament. No ho trobo malament.
Són les 12. Si anau a arrencar una altra argumentació, molt em temo,
No, només dir una cosa que abans he insistit, que és que el govern espanyol es planteja eliminar les societats municipals, cosa que el govern de Sitges hi aplica des de fa un any i mig.
Són les 12. Alcalde, gràcies. Fins la propera.
Bon dia.
A tots vostès, fins demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.